Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui parlarem sobre com podem educar els adolescents sense angoixa i sense perdre la calma i la serenitat.
Molt sovint diem que l'adolescència és aquella edat que es deixa de ser un nen però que encara no és un adult. De fet, l'adolescència és el trànsit de la infància a l'edat adulta. Durant aquest procés, el noi o la noia anirà adquirint una major independència i seguretat en ell mateix. Però per poder-la adquirir abans s'haurà de desfer de la dependència que té dels adults. I per arribar a tenir un criteri propi, l'adolescent també haurà de rebutjar les opinions dels pares i fer les seves pròpies, valer les seves pròpies opinions. En conseqüència, la tradicional rebel·lia que mostra els adolescents envers els pares i l'autoritat en general no l'hem de veure com un problema, sinó com un pas necessari per tal que aquell nen o nena creixi i arribi a fer-se un adult amb un pensament, unes opinions pròpies i capaç de valer-se per ell mateix. L'autoestima dels adolescents es veu afectada positiva o negativament segons els comportaments que veu al seu voltant. Tots els pares, els professors, els amics, envers ells. No. Els pares i educadors hem d'encoratjar en ell el valor, la responsabilitat i la independència i evitar la crítica destructiva. Relacionar-se i saber educar amb assertivitat als adolescents no és una feina fàcil i cal estar preparat per poder-ho fer en calma, sense perdre la paciència, sense excedir-nos en el control, sabent escoltar i preguntar i acompanyar els nois i les noies en aquesta etapa de maduració.
Per orientar-nos de com poder educar el millor possible els adolescents, avui parlarem amb Jaume Funes Artiga. Jaume Funes és psicòleg, educador i periodista. Fa més de 4 dècades que es dedica a la seva professió en els adolescents i aporta una mica de serenor als adults que hi conviuen. És autor de diverses obres que reflexionen sobre la responsabilitat educativa dels adults. Una d'elles és Educar adolescents sense perdre la calma, de l'editorial Eumo. No és un llibre de receptes, però sí que dona orientacions i fa reflexions de com podem afrontar l'educació d'aquests adolescents que moltes vegades estan en angoixa. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, vull veure si podem tenir una mica de xerradeta per parlar d'aquest tema que tant preocupa, com és l'adolescència. Ens podries dir, l'etapa de l'adolescència es viu en general com una etapa conflictiva i per quins motius?
La vivim els adults com a conflictiva. En realitat, és una etapa bastant apassionant de la vida, que té, entre cometes, la pega que fins no fa gaire els adults no tots havien tingut adolescència. Ara sí, ara ben bé tots han tingut. Els avis no, perquè els hi tocava aviat anar-se, posar-se a treballar i assumir responsabilitats de la vida. Però tenim aquesta mena d'etapa indefinida entre les dues primaveres, la de primer d'ESO i la primavera de la secundària postobligatòria, i allà moltes vegades el que ens passa és que estem desconcertats, no sabem ben bé què faran, què no faran, ens preocupa que s'espatllin, sovint tenim conflicte perquè no, la seva lectura a la vida no és la nostra, i per tant jo diria que més aviat estem desconcertats, però que en lloc de parar-nos moltes vegades a pensar i ser útils a la seva vida, acabem vivint tot el que fan els adolescents com un problema, quan en realitat no ho és.
I llavors, pues, precisament per això que tu ens dius, no? Pues, per poder preparar els pares, els mestres i els educadors, perquè eduquin el millor possible amb aquesta serenor, no? que cal i que no tenim, com es poden preparar?
Caldria advertir diverses coses. A vegades jo em trobo mares que venen a les xerrades o m'hi han anat trobant al llarg dels meus anys de dedicació a aquest tema, molt joves que venen a xerrades sobre adolescència i els dic, home, però els vostres fills encara no són adolescents. I diuen, no, però és que jo vinc a preparar-me, com si tinguessin que preparar-se poc menys que per anar a la guerra. La primera cosa que hauríem de fer és una mica reduir aquesta tensió de la mirada, que en realitat tots nosaltres o tots els pares i mares han estat adolescents i segur que la liaven i en canvi han arribat a ser persones raonables, no? Per tant, hauríem de començar a mirar, atenció, són adolescents. Una altra cosa és que, clar, com que vivim en un món canviant, moltes de les coses que fan pues, probablement en desconcerten perquè no formaven part de la manera de comportar-nos nosaltres. Per tant, comencem per mirar-los com el que són, adolescents, no personatges que acabaran sent un problema. Després, hem d'aprendre a gestionar un parell de sentiments complexes. D'una banda, el tema dels conflictes. Clar, tot adolescent la primera cosa que fa és afirmar-se contra algun adult. Per això moltes vegades a l'escola ja sabeu que han de dir allò, mira, al profe secundari li han de dir, mira, la Generalitat et paga també perquè facis una mica de paret de fronton de l'adolescent, és a dir, perquè acceptis entrar en aquest procés d'ajudar-lo a afirmar-se contra tu, que és el que farà. A casa, pues, també de, quan tenim aquell sentiment de pensar que ho estem fent malament perquè tenim conflictes, hem de dir, no, és inevitable tenir conflictes. Ara, una altra cosa és com els gestionem, perquè val la pena barallar-se, perquè no... òbviament, si vols que l'habitació estigui endreçada, et donarà un patatús abans d'hora. Deixa-ho estar, potser una vegada al mes, per raons de salut, l'ordenes, no? Però hem d'aprendre allò a mirar cap a una altra banda, saber, hem de saber que seran així perquè s'han d'afirmar una mica contra nosaltres. Per tant, hauríem d'aprendre a gestionar els conflictes, no recórrer, com t'hem dit sovint, que aparegui l'autoritat, que sigui la policia urbana o l'alcalde el que s'ocupi dels nostres adolescents. I l'altre tipus de sentiments, pel que val la pena també preparar-se, és, home, és l'angoixa, és allò de dir, ai, 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 i si se m'espatlla, no? Perquè, clar, l'adolescència inevitablement és un temps d'experimentació, de descobrir, de provar, i a nosaltres ens agradaria que es presin amb estar, que no practiquessin res, que tot arribés quan la cosa estigués madura, però per nosaltres no estarien mai madurs. Hem d'entendre que més enllà de posar xarxes, perquè no, més enllà de dir si vas amb motos de posar casco, per dir d'alguna manera, o si tens relacions sexuals t'has de protegir, més enllà de protegir-los, d'ajudar-los a que es protegeixin, els hem d'ajudar que aprenguin dels riscos, però no els podem conservar en una temperatura allò plàcida que no és. No, s'arriscaran i nosaltres patim, però el que és més important és que tinguin criteris per gestionar això i que aprenguin, que tinguin al costat adults que els ajudin a aprendre. Després, i l'última cosa que cal tenir present és que no neixen adolescents, els hem anat educant i la immensa majoria de l'esforç que hem fet per educar-los la infantesa apareixerà. El problema és que de moment entra en crisi, però després reapareixerà. Després, quan entrin a poc al final de la seva adolescència, tornarà a ser, fins i tot malauradament, tan bons i tan conservadors com som nosaltres.
Però jo penso que pel fet de que l'adult s'ho sàpiga prendre d'aquesta manera, amb tanta filosofia, ha de saber també quins trets té l'adolescent per poder-los entendre. Per exemple, no sé, l'educador ha de tenir en compte que això, no, que l'adolescent està passant per aquesta època en què escolta més els amics que no els pares, que tot el que diu l'adult doncs no ho vol acceptar perquè el que vol és reafirmar-se ell. O sigui, quines coses ha de tenir en compte l'adult per no sentir-se d'aquesta manera, dir, què li passa ara a aquest noi, no?
Clar, i no caure una mica en la tentació, bueno, és que estan a l'edat del pavo, ja.
Sí.
Bueno, això és... A veure, normalment, ahir mateix es publicava un article al Diari de l'Educació sobre, bueno, què hem d'aprendre els educadors o què haurien d'aprendre els professors per construir una relació educativa sensata amb els adolescents. Clar, d'entrada hi ha tota una part més coneguda, que és allò que té a veure històricament amb la pubertat, amb un cos que està canviant i, per tant, que una noia estarà enfadadíssima simplement perquè l'agradaria comprar en les rebaixes Mango, però no té cap corba en el lloc que toca. I, per tant, com li ajudes a dir, ja canviaràs, ja, al final seràs un amic, però ara, mira, pues ara has de conviure amb un cos, o el xaval, imaginem, per exemple, jo què sé, a l'horari escolar i per un personatge que està canviant en plenes hormones i que les curves de fatiga són molt altes i, per tant, bueno, que a les cases el sofà està ensorrat perquè està el dia estirat allà, que va, és un cos canviant. Hem de tenir present que moltes d'aquestes coses tenen a veure amb com algú d'ells i elles deien un adolescent és un personatge d'hormones en poder. Bueno, però aquesta és una petita part. L'altra part és, com bé dèieu, a veure, no hi ha cap adolescent que no es defineix en relació a algun grup. I doncs, la primera cosa que hem de tenir present és que hi ha moltes adolescències, que el que val la pena és que hi hagi diversitat d'adolescències i que el nostre fill o els alumnes es relacionen amb adolescències diferents, no? Aquesta absurditat de l'escola d'intentar tenir un grup homogeni, classificar per nivells, a pensar que només els que es volen estudiar junts funcionaran i els altres no, és un absurd, primer que no és possible, després que no funciona. Però en el món de la família, el pensar que hi ha males companyies, el pensar que el nostre és el bo i l'altre és el dolent, tampoc ajuda gaire. El millor que li pot passar a un adolescent és que es convisqui amb adolescències diverses. Òbviament hem de vigilar quan es compliquen la vida alguns adolescents i com l'ajudes a que no contagia tota la complicació de tothom, però hem de conviure en llocs diversos, amb persones diverses. Hem d'entendre que si volem que ens faci cas, hem de fer passar una mica com si el que nosaltres diem sigui del grup. Hem de saber esperar, perquè primer el xaval consultarà amb els seus amics, però després ja recorrirà als adults. Hem d'ocupar aquesta com de trastienda, no? Poder estar a una banda. L'altra qüestió a tenir en compte, pues, com dèiem, si es dediquen a experimentar, a descobrir, no podem ser adults acollonits que anem dient vigila, no facis, hem de simplement saber estar una mica un pas darrere seu per saber que quan es doni la trompada li ajudarem, no que reconegui que s'ha equivocat, sinó que aprengui l'experiència. Hem de posar al seu abast la possibilitat de descobrir arguments, coneixements. És molt important que entenguem que hi ha d'haver adults diferents, que no continuem pensant que el fill és meu o la filla és meva i, per tant, només jo. El millor que li pot passar a un adolescent és tenir adults diversos en els que confiar, un monitor, un educador, un tutor, en fi, un metge. I això farà que a poc, si nosaltres tenim una dosi de paciència raonable, anirà canviant i a poc s'estabilitzarà i arribarà un moment que serà, bueno, pues, el jove etern que intentem ser tots a la societat actual.
Però si en algun moment, que això passa sovint, no? O sovint no, però passa bastantes vegades, no? Que hi ha un conflicte seriós, no? Una cosa que amoïna molt a la família o als educadors, perquè sí. En aquell moment l'adolescent està fent té unes actituds o està en unes situacions o té un estil de vida que realment no només pot portar conseqüències, sinó que no hi ha manera de dialogar, que hi ha un conflicte establert. Llavors, quan s'establer un conflicte, com orientaries tu o quina és la millor manera d'intentar resoldre, de sortir, no, de l'actuar, perquè el conflicte en si mateix no aporta res, al contrari, no?
Sí. No, primer, deixeu-me començar una mica abans. Hem de tenir present que tots els nois i els adolescents en algun moment tenen dificultats, tots. El que passa és que majoritàriament acaben superant el seu malestar, les seves tensions, les seves dificultats, tornen a surar i tornen a funcionar. Després hi ha algun que s'hi fiquen i, per tant, tenen masses tensions o masses problemes, o alguns les tenen fora d'hora o duren massa. I a vegades arribem a aquella situació que moltes vegades hem definit adolescents que pateixen i que fan patir, en el que els adults miren de ser útils i ens agradaria, bueno, que no continuessin les coses per allà. És complicat, perquè no sempre tenim el suport, però simplificant-lo molt, jo diria que hauríem de fer un parell de coses. La primera, deixar-li molt clar que nosaltres no volem que faci. I si podem relativament impedir-lo, no sempre ho podem, i a vegades és més complicat impedir-lo que no, però deixar-li molt clar, posem pel cas, jo que sé, ahir ajudava una família amb un xaval amb unes altres dificultats, però que ja ni estudiava ni feia res. L'hem de deixar molt clar que si depèn de nosaltres pressionarem per dir, mira, això ho podem acceptar uns mesos, però això no és manera de vida. Per tant, si depèn de nosaltres no t'ho deixarem fer. I llavors aquí vindrà a veure si li podem pressionar d'una manera o d'una altra. Però després hem de fer una altra cosa que és tan important, només, és que nosaltres creiem que transmetre una mica la idea de que nosaltres creiem que canviarà i, per tant, que continuarem estant al seu costat, que no ens agrada el que faci, que realment ens fa patir, que ens amoïna, però que no el deixarem a l'estacada, que per molt que l'alia continuarem estant al seu costat. Perquè molts d'aquests xavals sembla que s'acabaran destruint en la pràctica quan comproven que al seu costat hi ha gent disponible, accessible, que pateix pel que estan vivint, que veritablement estan importants per la seva vida, hi ha un moment que fan una certa inflexió, veritablement s'assenyen una mica i acaben canviant. Mentre que quan hem perdut la paciència i volem que canviï en el moment que nosaltres volem, al final ho acabem espatllant molt, molt més, eh? I penseu que ja parlo a vegades de quasi de la prehistòria, quan hi havia xavals en l'època dura a l'heroïna, els que jo en 15 anys havia d'intentar que no s'acabessin destruint amb l'heroïna, costava molt pressionar, perquè per un adolescent no sempre dirà no tinc problemes, jo controlo, això no va així. Però havies de pressionar, però hi havia un moment que l'havies de deixar que fes, mentre se'l comprovés que tu continuaves al seu costat, fes el que fes, li ajudaries a sortir-se i un dia o un altre canviaria. Això a vegades costa molt, perquè l'adolescència també té efectes educatius i efectes d'ajuda. És un temps, són anys, i no tenim aquesta dosis de serenor i de paciència per esperar activament, per esperar al seu costat que això vagi canviant.
Creus que és millor això, agafar aquesta actitud, que posar límits, o és important posar límits, o és millor no posar-los, per exemple, a l'hora de sortir de nit, no? El control de les begudes, de posar una hora de tornar a casa, el rendiment acadèmic, no? Això que deies abans, no? Que hi ha alumnes que bueno, aquesta època, doncs, deixen d'estar motivats per als estudis, que ho volen deixar tot, de col·laborar en les tasques domèstiques, una sèrie d'actituds d'aquestes que cal deixar-los fer perquè són adolescents o cal continuar posant límits?
Que límits necessiten, entre altres coses, perquè el seu caos vital, si no tingués límit, moltes vegades acabaria sent un caos més gran. Ara, el problema quan fem servir aquesta expressió límit és que a vegades molts adults només volen controlar l'adolescent amb límits. El límit és una cosa que una de dos no li podem deixar fer perquè s'espatlla, o ha de tenir un topall dient, no, mira, nosaltres arribem fins aquí i no podem deixar-te més, tu pots dir el que vulguis, no? Però nosaltres no podem deixar-te més. Però els límits és l'última part de l'educació, hem d'educar, opinar, valorar, posar normes que no són límits. Ara, quan posem normes que no són els límits, quan diem una hora d'arribada, o quan diem has de fer determinada cosa, o a canvi d'això has de fer l'altra, hem de tenir en compte que les normes estan al servei de que interioritzi valors, és a dir, que descobreixi que si nosaltres li posem una hora d'arribada simplement és perquè volem que aprengui, d'una banda, control del temps, i d'una altra banda perquè nosaltres volem dormir tranquils, per dir-ho d'alguna manera, però perquè aprengui el valor que hi ha darrere d'això. Però les normes en l'adolescència formen part d'aquella pedagogia del pacte, de la negociació, de la discussió. Entenem que amb les normes, que se les acabarà saltant, és a dir, quan tu poses una hora d'arribada és perquè puguin arribar tard, entre cometes. Si no tenen una hora no poden entrar en discussió amb la norma. Però que ells vegin que també les coses tenen conseqüències. És complicat trobar càstig en l'adolescència.